són aquesta sintonia i ja sabeu que parlarem de ciència friki, del que ens agrada, de, ja sabeu que a mi m'agrada tot el que és Star Wars, Star Trek, les naus, i això vaig dir, ostres, a en Pere Guerra també li agrada, doncs va, anem-nos a ajuntar per parlar del cel, de planetes, ell qui posi la part serena i jo poso la part friki, o al revés, no sé, Pere, és així o és al revés?
Jo crec que científics i frikis en som tots, els dos bastant, perquè ens agrada molt tot aquest tema.
Exacte, exacte. Avui volia parlar de Plutó, perquè és... Em fa pena Plutó, perquè era un planeta, ara ja no ho és...
Fixa't a Cole, ens ho ensenyaven, no? Sí, Mercuri, sí. Venus, Terra, Mar, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó, i dèiem, oh, Plutó és lo más, clar, està al màxim de lluny, ha de ser un món, i evidentment fa molta fred, està molt lluny del Sol, etc. Sí, sí, després comences a composar amb l'astronomia i veus que Plutó, de lo que podem arribar a observar amb telescopis, és de lo que està més a prop. O sigui, hi ha cursos que estan molt més lluny de Plutó, brillen poc, però ja us asseguro que des del guanyar amb un telescopi de mida raonablement mitjana, veus coses que estan molt més lluny que Plutó. I inclús des de simple vista, amb nits molt i molt fosques a la tardor, podem arribar a veure la galàxia d'Andròmeda, que està a 3 milions d'anys llum de distància. En comparació, Plutó estaria probablement... a grosso modo, allò que diuen a ojo de buen cubero, estaria mitja hora a la velocitat de la llum, potser una mica més, imagina't, o potser ja una hora, però fixa't que estaríem parlant de 3 milions i mig d'anys llum.
Uau, això és molt de temps, eh?
Sí, és a dir, línia recta, la velocitat d'un làser, 3 milions i mig d'anys fins a arribar allà. Això ho pots veure a simple vista des del banyar. La galàxia d'Andròmeda, una galàxia que està en ronda col·lisió cap a nosaltres, que no patiu, parlarem de l'Armageddon un dia, no hem de patir per aquesta col·lisió perquè serà inofensiva. Hi ha més possibilitats de que ens toqui la loteria dos cops
que no pas que
el nostre sistema solar tingui la mala sort de, diguéssim, de col·lisionar amb sistemes solars de l'altra galàxia, no? Però al final, i Plutó també se'n salvarà segurament d'això, perquè Plutó segueix existint, a pesar de que...
Clar, és que dona la sensació que Plutó és el marginat, perquè clar, ha perdut categories. Jo ja era adulta, com va dir, no, és que ara ja no és un planeta del sistema solar. I on vaig quedar... Tot el que havia estudiat se n'ha anat a Norris.
Sí, sí, realment, fixa't que Plutó sempre havia tingut molts problemes i s'havia defensat molt bé perquè l'havia descobert un estadounidenc. Llavors, la de Chicago, de fet. Plutó, us he de dir que és oficialment encara un planeta a la ciutat de Chicago. Val? Així que si aneu a Chicago i us referiu a Plutó, és un planeta.
És un planeta. No diguem el contrari, si no ens detenen, no?
Exacte. Penso que va ser Percival Lowell, el que des de l'Observatori Lowell, que va veure, si no recordo malament, però què li passava a Plutó? Plutó sempre ha tingut una òrbita rara. Els planetes, i això es pot veure bé des del banyar, segueixen una mena de pla de línia recta quan creuen el cel, que és el pla de l'eclíptica. Plutó va una mica pel seu compte. I va una mica tort. Aquest és el primer problema. El segon és que és un món petit.
Sí, perquè és un dels planetes més petits.
Sí. Va guanyar una mica d'estatus quan li van trobar una lluna, que és la lluna de Charon, que orbita al voltant de Plutó. Però també ha sigut aquesta lluna en part culpable de desbancar Plutó de la classificació oficial de planetes. Realment, el que va ser l'estocada final va ser que això s'havia mirat als anys 60, diria, i no havien trobat cap planeta més en el sistema solar fora del pla de l'eclíptica. Diuen, no ho miris per aquí perquè ja no trobaràs res. I hi havia un noi a l'època que tenia accés a un telescopi professional relativament petit que diu, m'hi entretindré. I va tornar a mirar amb modernes càmeres CCD. Aquest home es deia Mike Brown i va començar a trobar planetes que... s'assemblava molt a Plutó i que estava més lluny de Plutó. Hi havia Eris, li van dir Eris perquè és la diosa de la discòrdia.
La discòrdia, sí, sí.
Sí, efectivament. Llavors, fixa't que, clar, o acceptàvem un sistema solar amb 12-15 planetes...
Clar, perquè n'hi havien més...
Exacte, en comptes de 9. O desbancàvem Plutó, relegàvem el sistema solar a 8 i fèiem Plutó rei d'una nova categoria, que la veritat és un... És un premi de
consolació.
De consolació. Vale. I el fem rei de la categoria de planetes nans. Oficialment, la Unió Astronòmica Internacional defineix ara un planeta com un món que ha pogut, a través de la seva gravetat, doncs alliberar les, o sigui, netejar l'espai que l'envolta, que el centre de gravetat d'aquest món ha de quedar dintre del planeta, cosa que la lluna de Plutó, que és una lluna molt gran, fa que el centre de gravetat del sistema Xenon-Plutó quedi fora de Plutó, per tant, això ja no compliria la definició oficial de planeta. Els planetes també han de ser esfèrics, no rodons, la Terra no és del tot rodona, de fet està una mica aixetada, però està una mica aixetada, sí. L'equador és una mica més ample. Està una mica cordeta, la Terra.
Està rodeta. Han menjat hamburgueses del McDonald's.
Han menjat hamburgueses del McDonald's, sí. I de fet, per tots aquests motius, Plutó ja no és el novè planeta oficialment fora de la ciutat de Chicago del sistema solar. No obstant, Mike Brown, el mateix que ens va treure Plutó, de fet, va generar molta controvèrsia.
Sí,
perquè...
sí, jo recordo la sí. polèmica que hi va haver.
A més, a Espanya se'n parla molt poc d'això amb motiu. I és que un astrofísic espanyol, era el començament de Google, això, i va trobar a través de Google on estava observant Mike Brown amb telescopis més potents i va dir, què està mirant aquest? Va veure que havia trobat Eris, la deessa de la discòrdia, no es deia Eris llavors, però van dir, ostres, això és un planeta com Plutó, que està molt més lluny. Aquest publicarà un descobriment. M'adelanto jo i publico que he trobat això. Això és el que va passar. Mike Brown té un llibre que no està traduït al castellà, precisament probablement per això, perquè al
clar,
final...
per no treure-li el mèrit al descobriment espanyol, diguéssim.
El llibre es diu How Did I Kill Pluto and How It Got It Coming, com vaig matar Plutó i com s'ho tenia merescut. I és meravellós aquest llibre, és una lectura... És una
pobre
lectura...
Plutó!
Sí, i explica com ho va fer i alhora com li van, entre cometes, robar el descobriment, no?
Clar.
I al final, la Unió Astronòmica Internacional va arribar amb una solució astronòmica, va dir que, mira, aquest espanyol és co-descobridor d'això, però el nom el tria Mike Brown. I li van dir Eris, precisament per això. Llavors, ara estem en un sistema solar amb 8 planetes oficials i bastants més de planetes nans. S'han descobert Haumea, Makemake...
Makemake.
No sé, jo en deia Makemake i va venir el...
Això em sona hawaià, Makemake.
Sí, va venir l'arqueastrònom i doctor en astronomia Juan Antonio Belmonte i em va dir, no, m'ho estàs dient a l'observatori Makemake, Makemake en anglès i no, és Makemake perquè té nom hawaià.
Ah, mira.
En hawaià es pronuncia Makemake.
L'he encertat, doncs, que em sonava hawaià,
Sí, senyora. Sí, senyora. I, i fixa't que el bé, ja tens a Makemake, a Plutó, a Eris, tots aquests, però és que hi podria haver-hi un nou planeta en el sistema solar, perquè fixa't que Mike Brown, el mateix que ha descobert molts d'aquests mons...
Ara què?
Ha vist que tots aquests giren més o menys cap una mateixa direcció. És com si existís un gran pertorbador, no me pensis malament, Mercè, realment un gran pertorbador seria un planeta de la mida d'Urà que estaria molt més lluny que Neptú. I estaria forçant la resta de planetes nans anar en una mateixa direcció. Llavors,
atrauria, diguéssim.
Sí, sí. Llavors, això és només una teoria, jo hi crec. Si es troba aquest novè planeta, sí que oficialment n'hi hauríem de dir que és un planeta, no estic convençut d'això, i ja, si el trobem, el trobarem abans de que passin 8 anys, perquè el telescopi de Subaru, de Hawaii, un telescopi japonès l'està buscant.
I si el trobem, com es dirà? Gran pregunta.
Clar,
o depèn de qui el trobi.
Aquí el descobridor segurament li podria donar el nom, sí.
Però, clar, Plutó 2?
Plutó 2, home...
Pues, seria una bona cosa.
Sí, mira, aquests planetes solen portar noms mitològics, m'entens?
Sí, és veritat.
Llavors, ostres, si el trobo jo...
Però, clar, hauria de ser nom mitològic i hauria de ser en llatí, no? No hauria de ser en grec. Perquè, clar... Tots els noms dels planetes han agafat els noms llatins, no els noms grecs.
És veritat. Fixa't
Saturn,
que Saturn era Cronos, i en grec, i el van rebatejar els romans com a Saturn. Mart, el déu de la guerra, també. Vull dir,
que era
final...
Ares.
Exacte. I Zeus, que és Júpiter, no?
Venus, que era Afrodita...
Doncs mira...
M'agraden més els noms grecs, també t'ho dic.
Són molt macos els noms grecs. Potser si està permès per la Unió Astronòmica Internacional posar-hi un nom grec en un descobriment de planeta.
Atenea.
No és un cas que es doni
estaria
cada dia.
Estaria bé posar-li un nom femení, una Atenea estaria bé.
Ah, no estaria gens malament, ni tant.
Proposo, si ens està escoltant els responsables de posar noms, que el nou planeta, si el descobreixen, que es digui Atenea. Per què no?
Seria meravellós.
No sé si es podria...
I fixa't que tornant a Plutó, t'he de dir que el van treure de la llista oficial de planetes, pobret, però quan la sonda New Horizon el va fotografiar per primer cop, va veure que tenia un immens cor de gel, que és molt maco de veure, i diu, escolta, m'heu tret de la llista oficial de planetes, però encara us estimo.
Oh, que bonic, que bonic. Clar, perquè ens hem d'imaginar un planeta com un planeta, semblant a un planeta molt petitet i tot gelat.
Tot gelat, amb una lluna bastant gran. Seria un món meravellós de visitar amb una bona...
Amb una bona anorac,
no? Bona anorac, exacte, bueno, amb traje d'astronauta, esclar, perquè allà no s'hi podria sobreviure.
No hi ha cap pel·lícula que passi a Plutó? Estaria bé. Podríem guionitzar-la, Pere, què et sembla?
Mira, ja que fem especials friquis de tant en tant, t'he de dir que Star Trek Generations, que va ser l'última pel·lícula, la primera pel·lícula de la nova generació, del cas de la nova generació, quan voten... quan voten l'Enterprise B, diuen, anirem fins a Plutó i tornar. És només una...
Per provar-la, no?
Sí,
posar-la en punt.
Una volta a la cantonada, diuen.
Clar, perquè com has comentat, no és tan lluny com ens pensem.
Exacte, exacte. Està relativament a prop en termes de lo que pots arribar a veure al banyar a Plutó.
Doncs nosaltres... potser algun guionista de Hollywood ens està escoltant i fan alguna pel·li amb una civilització a Plutó, els plutonians, estaria bé, no?
M'hi apunto.
Vinga, va, Pere, fins la propera, gràcies.
A vosaltres.